Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Us saluda, com sempre, encantat de fer-ho. I per parlar d'unes quantes qüestions, suposo que força interessants. Primer, parlarem d'una situació, d'una nova prohibició que ja sabem, la coneixem des de fa un temps. Concretament parlem de les platges metropolitanes de la ciutat de Barcelona. I ja sabeu que està prohibit fumar, ja no es pot fumar allà, eh? Hi ha certa confusió amb el tema. De fet, perquè és normal que la gent doncs, trigui a entrar-se a tot això, sobretot tenint en compte que tenim un nivell turístic important a la ciutat, doncs Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona ha desplegat informadors a totes les platges coincidint amb la prohibició de fumar-hi. No és l'única platja on està prohibit fumar, però que sigui Barcelona en aquest cas per la densitat de població i de turisme, doncs crida l'atenció. Atenció, la sanció per incompliment és de 30 euros. Parlarem amb el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Eloi Badia, per parlar del què i dels 5 cèntims, com surt i com continua tot això. Però abans, anem a veure com tenim el temps, el trànsit i l'actualitat amb la Yolanda Bernal. Com estàs? Bon dia, Yolanda.
Bernal.
Ai, perdó, Yolanda Bernal. Yolanda Canales.
Yolanda Bernal deu estar gaudint de les seves vacances.
He tingut un lapsus perquè feia molt temps que no parlo amb la Yolanda Bernal des de que estava a la linterna. I no sé, he tingut
la trobes a faltar.
He tingut un lapsus. He tingut un lapsus. Yolanda Canales, disculpa. Bon dia, benvinguda.
Bueno, això és un cafè. Això li costarà un cafè.
El que vulguis.
No, doncs temps complicat aquest dijous, amb cels més tapats, pluges i també amb unes temperatures que són més baixes, amb tot ara, especialment a la zona litoral, llueix el sol, però no es descarta que a la tarda es tornin a tapar els cels i també tornin les pluges. Tenim ara 29 graus a Barcelona, 31 a Tarragona, 27 a Lleida i a Girona i 23 graus a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal tenim la xarxa viària catalana i el transport públic?
Doncs aquí hem de parlar d'incidències. Incidències a la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat. Ens expliquem, prenguin nota. Les línies S8 que va a Martorell i S4, Olesa de Montserrat, circulen amb origen i destinació Sant Boi. Les línies S3, Can Ros i L8, Molinou, queden suprimides i les línies R5, Manresa i R6, Igualada, circulen fora de l'horari habitual. I en el cas de Rodalies, continuen els problemes a la R4, on la circulació de trens es fa amb irregularitat, amb afectacions que poden superar els 30 minuts.
Veig que avui la xarxa viària de ferroviària, millor dit catalana, té problemes, seriosos,
sí,
eh?
Sí, i ara perquè ha millorat, eh?
Sí, sí.
Abans la situació encara estava més complicada. A les carreteres, la situació sí que és més tranquil·la, però amb tot encara trobem algunes complicacions a la ronda litoral, tant en sentit Llobregat com en sentit Trinitat, a la C32 hi ha intensitat a Sant Boi en sentit nord, i a la C16 ara hi ha retencions a l'altura de Terrassa, sentit sud, per la presència d'un animal a la via.
Molt bé, Yolanda, què en destacarem de l'actualitat?
Hem de parlar de política. La gran protagonista
Home, toca,
del dia,
toca,
la presidenta del Parlament, Laura Borràs, perquè li queden uns minuts, en principi, si no hi ha canvis d'últimíssima hora, de ser presidenta, perquè la mesa la suspendrà de funcions com a diputada i també com a presidenta. Tot plegat perquè el PSC, Esquerra i la CUP recolzen que es pugui aplicar l'article 25.4 del reglament que obliga la taula a suspendre els diputats que s'enfronten a un judici per delictes vinculats a la corrupció. I recordem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya doncs, ha obert ja judici oral a la presidenta del Parlament per presumptes irregularitats quan dirigia la institució de les lletres catalanes.
En aquest, cas, aquest article s'aplica només si t'enfrontes al judici.
Si
tant si és judici, culpable com
sí.
Si no, ja t'enfrontes a...
Això és una suspensió de funcions. No és que et retirin l'acte de diputat. És una suspensió de funcions momentània. Fins que
hi
hagi una sentència que et digui
correcte.
Si ets o no culpable.
D'acord. Doncs així tenim, és l'actualitat política amb la presidenta del Parlament, la Laura Borràs, que és la protagonista de tot això. Yolanda Canales, moltíssimes gràcies.
Fins ara.
A la una més, gràcies. L'actualitat esportiva amb el Víctor Navarro. Víctor, com estàs? Bon dia, benvingut.
Molt bon dia, José.
M'alegra molt no haver tingut cap lapsus amb el teu nom, com a vegades em passa de tant en tant.
Bueno, ja has tingut abans la quota, l'has complert amb la Yolanda.
Ja ha fet la quota d'avui de lapsus.
Sí, avui tenim futbol en directe. t'estranyarà l'hora, però a les 12:24 del matí tenim a l'Espanyol jugant contra el Linense, és una amistosa pretemporada a Marbella.
Home, un lloc per Marbella, és un lloc perfecte per jugar de temperatura a migdia, a les 12 del migdia.
Bueno, estan perfectes allà, estan fent l'estage de pretemporada allà i van 0-0 contra el Linense al minut 20 de la segona part. El més important d'aquest partit és que no està a la convocatòria Raúl de Tomás, que en clau futur, ja sabeu, porta dies parlant-se i podria sortir. De fet, a la pregunta blanquiblava del dia, que us fem al nostre compte de Twitter, @esportscope, que ja podeu votar, la pregunta és: veieu a RDT Raúl de Tomás fora, sí o no? Podeu escollir la resposta. I la pregunta del Barça que us fem, i així ja us la diem, és si Piqué ha de ser titular en aquest Barça, sí o no? Per què? Doncs perquè Jules Koundé, com saps, José Miguel, es farà oficial avui. S'ha parlat molt aquests dies del central del central del Sevilla, i es farà oficial avui, en les properes hores. Així que, amb l'arribada de Jules Koundé i de Araujo com a titular indiscutible, us fem aquesta pregunta en clau Barça. També ahir va jugar el Girona, que va guanyar 2-0 l'Andorra amb gols de Ramon Terrats i del nou fitxatge del golejador Tati Castellanos, i avui s'ha de fer oficial, s'espera que el Barça de bàsquet anunciï a Oriol Pauli, que ve procedent del Morabanc Andorra.
Home, Piqué hauria de ser titular si s'ho treballa i és millor que les seves competències en el lloc, no? Millor.
Exacte, i a més Xavi ha fitxat a Jules Koundé, bueno, Joan Laporte, Mateu Alemany, però Xavi l'ha demanat perquè Piqué tingui competència i perquè, evidentment, creixi amb la competència.
No, i a més, Piqué va rendir bé, és un defensa que de garanties, però, clar, si es lesiona, si passa qualsevol cosa...
Exacte,
i la competència
està la clau.
Bàsicament, Víctor, gràcies, a la una més.
A la una més, i a veure, ja haurà acabat el partit aquest amistós de l'Espanyol.
Sí, sí.
0-0 contra
la fresqueta, Marbella, fresqueta, dos quarts d'una del migdia.
Exacte.
Gràcies, Víctor, cuida't.
Cuida't molt.
Cuida't, fins després. De seguida parlem amb Gracare. Atenció, perquè serà una conversa força interessant, sobretot si sou usuaris o teniu l'obligatorietat de tenir una cadira de rodes, ja sigui per malaltia, perquè us toca, perquè sí, o perquè teniu una lesió. Serà una conversa força interessant amb Gracari. Parlarem d'aquesta sanció per fumar les platges de Barcelona, que serà de 30 euros. No parlarem en si de la sanció, sinó parlarem del per què, d'on ve, el per què i cap on va. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?
Clínica Dental Prix le pone solución. Vamos a mejorar inmediatamente tu calidad de vida. Reponemos tu boca con dientes fijos en menos de 24 horas, incluso si tiene poco hueso. Implantes de máxima calidad con garantía de por vida. Tratamiento sin dolor, garantizado. Financiación a tu medida. Clínica Dental Prix. Especialista implantólogo con más de 20 años de experiencia. Calle Mallorca 100, al lado del Hospital Clínic. 10% de descuento si vienes de parte de COPE. Teléfono 93-595-1919.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. No te quedes sin el tuyo. Las mejores oportunidades vuelan.
Ocasión Plus, ahora en Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, en Terrassa, Mataró y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Catering La Lloca cumple 40 años y lo celebran con un catering La Lloca, porque saben que el mejor catering es de Catering La Lloca. Brunch, comidas familiares, cenas con amigos, menús de empresa, bodas, fiestas de aniversario, cualquier evento es el mejor pretexto para celebrarlo con Catering La Lloca. Infórmate en el 93 689 1381 o en lalloca.com. Con Catering La Lloca, llévate la fiesta a donde quieras.
En Muebles La Fábrica no vamos a dejar ni un cojín. Por reformas, liquidamos todo nuestro mobiliario de exposición con descuentos de hasta el 60%. Con el transporte y montaje gratuitos. Visita Muebles La Fábrica y no dejes pasar esta ocasión única. Por reformas, descuentos de hasta el 60%. En Barcelona, Rocafort 142. Abierto a mediodía. Parking gratis.
La mejor tienda de muebles y decoración.
En Institutos Odontológicos cuidamos activamente tu salud dental y tu bienestar con un equipo médico de primer nivel de todas las especialidades. Implantología, ortodoncia, estética. Pide cita llamando al 900-131-002 o en ioa.es. Institutos Odontológicos. Porque cuando estás bien, sonríes.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, protagonistes, debats, opinió.
La porta mirant des de la Castellana, a nit, amb la seva pancarta, ganes de volver a veros.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les persones grans o cap dificultat física, disposen cada vegada de més productes que els hi ajuden a la seva vida diària, no? De què manera? Doncs, per exemple, facilitant la mobilitat, això és essencial, no? El descans, o qualsevol activitat quotidiana, no? Per conèixer una mica més sobre tots aquests productes, i avui ens acompanya la Beatriz Camós, que és directora de Gracare. Gracare és una empresa pionera a Espanya en la distribució d'aquest tipus d'articles que estem parlant i de cara, doncs, aprofundirem, Beatriz, benvinguda, bon dia.
Moltes gràcies, José Miguel.
Bé, abans de començar, explica'ns una mica, molt, què és Gracare?
Bueno, Gracare és una ortopèdia, és una empresa familiar que la va fundar el meu pare fa 31 anys a Barcelona. I ens dediquem a la distribució de productes que milloren la vida quotidiana de la gent gran o que té algun tipus de discapacitat física. Durant aquests 31 anys hem anat evolucionant, hem anat aprenent, i actualment som la principal empresa d'Espanya que es dedica a l'especialització d'aquest sector. Disposem de 4 ortopèdies amb exposició, 2 a Barcelona, 2 a Terrassa, i el més important, un centre de reparació per arreglar les cadires de rodes o les ajudes tècniques.
Avui en dia existeixen altres empreses que venen productes per majors, per persones amb discapacitat, no? Com aconseguiu a Gracare diferenciar-vos de la resta?
Pues mira, amb dues coses que són molt importants. La primera és l'especialització i l'altra és el servei a l'usuari.
Quan parles d'especialització, exactament a què et refereixes quan parlem d'especialització?
Bueno, pues mira, fem, si et sembla, un exemple d'una cadira de rodes, que és el que ens pot entendre la majoria de les persones.
Endavant.
La majoria de les persones, quan necessitem una cadira de rodes, molta gent desconeix que és un producte sanitari, val? I pensen que la poden comprar per internet o en un puesto que no els assessoren. Desconeixen que una cadira amb una persona que no està ben adaptada li pot causar problemes físics. Llavors, és molt important saber que tens d'anar a una empresa que estigui especialitzada, una empresa que té molts models, que té talles, que et podrà ajudar a escollir quina és la millor, la que s'adapta millor per al teu cas. Em demanaves la part d'especialització?
Sí, sí, sí.
Pues nosaltres, en què consisteix una especialització? Pues el primer, som un centre homologat del CatSalut, cosa que dona molta garantia a l'usuari. Comptem amb un equip de tècnics ortoprotèsics i terapeutes ocupacionals i fisioterapeutes amb titulació oficial, amb una experiència mitjana de 20 anys. Estem certificats per als principals fabricants de cadires de rodes. Això vol dir que nosaltres som capaços de reparar aquestes cadires de rodes a les nostres instal·lacions. Disposem d'una gamma molt àmplia de productes, con lo qual el pacient, quan ve a casa nostra, no veu una cadira d'un model, sinó que té diversos models a escollir. Oferim tot el servei integral, des d'assessorament fins al manteniment i la reparació, que és el gran problema quan una cadira s'espatlla. I, finalment, disposem d'un equip de 20 persones, i que per mi és el més important. Les empreses les fan les persones, i nosaltres tenim un equip fabulós.
I amb molta experiència, segurament. Perquè, clar, amb això ja pots aprendre, però l'experiència sempre és un grau davant de tot.
Home,
això,
i tant.
Això sempre, eh?
I, a més, mai deixes d'aprendre.
Home, i amb el temps que porteu, imagina't. Bé, ara continuem amb això. Imaginem, per exemple, que una persona ve a un Gracare, a un dels vostres centres, no? Quines són les passes? Com li ateneu?
Bueno, el primer que fem és avaluem les capacitats de la mobilitat d'aquesta persona, el seu estil de vida, si és una persona que es mou o no es mou de casa, si és activa, l'accessibilitat de casa seva, si és una persona que quan entra a casa seva té escalón, té agraons, o bé té un ascensor. Tenim de vigilar que aquesta cadira també ens entri dins de l'ascensor. Si és una persona que és autosuficient o depèn d'un cuidador. Totes aquestes cosetes són molt importants a l'hora d'escollir o de valorar el model de la cadira de rodes. També és molt important valorar l'historial mèdic d'aquest pacient. Nosaltres treballem sota prescripció mèdica, con lo qual també aquí tenim molta ajuda. Recomanem els models més adequats al pacient. Clar. I li deixem provar, que això és molt important, o sigui, que el pacient pugui provar la cadira abans de comprar-la. I a la nostra exposició disposem de molts tipus de cadires, manuals, elèctriques, tenim scooters, moltes coses.
I bé, Beatriz, per acabar, pots recordar-nos on es troben els centres Gracare? I sobretot, ara a l'agost, estan oberts?
Sí, tots els centres estan oberts durant tot el mes d'agost. I per recordar-vos les adreces, mira, la primera és al carrer Entença, al cantó del metro d'Entença, al carrer Rosselló, davant de l'entrada principal de l'Hospital Clínic, a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart número 56, al costat de l'estació de Vallparadís. I el nostre telèfon és el 93-490-2629 i la nostra pàgina web és gracare.com.
Mira, recordeu el telèfon, 93-490-2629, però si ara esteu, conduint qualsevol cosa i no feu memòria, no us preocupeu, gracare.com, gracare.com, allà a la web ho trobareu tota la informació que ens acaba de dir la Beatriz. Beatriz, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, molt amable.
Pues moltíssimes gràcies a tu, José Miguel.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Somos un secreto a voces, ya no hay nada que esconder.
Després de parlar amb la Beatriz, parlem encara de salut, però en aquest cas la salut aplicada després d'una prova pilot que es va posar en marxa fa un temps a les platges del Somorrostro, Sant Miquel, Nova Icària i la Nova Vermella, que va posar de forma empírica l'efectivitat de prohibir fumar les platges de Barcelona, en aquest cas, eh? La sanció pot arribar als 30 euros, però només si és reincident. Parlem d'això, de com neix, com es desenvolupa i com continua amb el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Eloi Badia, que el tenim al telèfon. Eloi, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Per començar, per què s'ha prohibit fumar les platges de Barcelona? Perquè és una pregunta que es fa molta gent.
Bueno, dins del que serien totes les recomanacions, que hi ha amb la llei antitabac, és que fiquem màxima atenció no només al fumador actiu, sinó també al fumador passiu, i que precisament són els espais d'estada, no?, en els que jo no estic fent cap activitat, no estic en moviment, on tenim aquesta situació d'un fumador no passiu, i on jo em puc trobar que vulgui anar a la platja, però que just a la tovallola del costat doncs hi hagi algú que estigui fumant i, per tant, també estaria perjudicant la meva salut. Aquest era un primer element molt important, no?, el de la salut. I el segon, i el trobem fins i tot en l'última llei de residus que s'ha aprovat, no?, que parla que es podrà prohibir el tabac a les platges precisament pel residu que genera, no?, tot el tema de les borilles del tabac i la contaminació tan forta que tenen per l'aigua. A més a més, estem parlant d'un entorn en el que hi ha molts nens petits i, per tant, hi havia un segon motiu que era més ambiental, que era per reduir totes aquestes borilles que trobem, tots aquests residus que trobem del tabac a les platges de Barcelona.
I mira, Eloi, que s'han fet campanyes, al llarg de la història, sobretot per recollir aquestes borilles, aquella campanya, recordo, la sorra no s'ho empassa tot, i tot allò, i sembla que, bé, donava una mica igual.
Sí, de fet, inclús en entitats, jo vaig participar, que fan trobades els diumenges per recollir-ne, jo vaig participar un cop en una d'elles, i et sorprendries de la de borilles que trobes. Vull dir que és un matí totalment sorprenent i pedagògic de veure realment, després d'haver passat fins i tot els camions de la neteja, perquè moltes estan enterrades, la de borilles que vam arribar a trobar, no? I és cert, la gent, en aquest cas, no acaba de tenir consciència, i aquell eslògan de la sorra s'ho empassa tot, doncs molta gent encara està amb aquesta idea de que això és així, i malauradament no ho és.
Home, de totes maneres, no em sorprèn, perquè és habitual, i segurament molts dels que ens escolten van a la platja, estenen la seva tovallola, i no és difícil, encara que hagin passat les màquines de neteja, que ja treuen força porqueria, i no és difícil trobar-se borilles, no és gaire difícil. Bé, a partir d'aquí, ja que aquesta norma està en marxa, la de prohibició a les platges, parlem de les sancions. Aquí, com es controlarà i a qui es sancionarà?
Doncs ho has explicat bé, perquè el que fem al principi és informar, perquè realment hi ha molta gent, ja sigui visitant o fins i tot pot ser, no?, algú que no és de la ciutat de Barcelona o algun veí de Barcelona que no ho sap. I, per tant, el que fem és primer tot informem, per tant, és un aproximament pedagògic. Això ho fem amb un informador que hi ha a cada platja, i això ho vam fer així a la prova pilot, i dic que pràcticament la totalitat, o sigui, tothom respon molt positivament, perquè, de fet, és tan senzill com o apagar la cigarreta o desplaçar-se al passeig. Vull dir, no és que la prohibició em situï una barrera impossible de franquejar. M'aixeco, me'n vaig al passeig o me'n vaig a la zona en el xiringuito i en allà doncs puc acabar la cigarreta, no? Per tant, en general ja ens va passar amb la prova pilot de l'any passat, tothom reacciona molt positivament. Si passés, doncs, que algú no reacciona positivament o que li diem que l'apagui i en aquell moment l'apaga, però després el torna a encendre, etcètera, no? Que estem veient que algú sí. Algú ja, doncs, que no vol donar aquest compliment, llavors és el moment que li diem a Guàrdia Urbana i es procediria a aquesta sanció.
Pues al principi és una situació informativa, després ja arribaríem a la sanció.
Per aquesta bona sensació, que sí. La gent... Que realment no hi ha mala fe, vull dir que també això ho hem de dir, que la gent és molt conscient, doncs, de que hi té gent al voltant i que pot estar fent, doncs, aquest dany a la salut.
Després, és el que comentava, sembla, això s'ha fet enquesta sobre el tema i hi ha un 80% de persones que estan dels encastat que han puntuat positivament, un 8/10 positivament aquesta iniciativa. Això és una bona notícia.
Molt bona. De fet, també és un dels motius, evidentment, que ens van fer aquest pas endavant per fer totes les platges, no? I també, sorprenentment, ho valoraven pràcticament igual de bé fumadors i no fumadors. Per tant, també que aquí jo crec posar de relleu l'alta consciència dels fumadors davant d'una mesura així, no? que segurament també van veure que hi havia aquesta molèstia, no? Que estaven provocant, i per tant, doncs, aquesta acceptació també és el que ens ha fet veure, doncs, que podíem estendre-ho a totes les platges.
Bé, primer, suposo que això té dues variants dels que comentaves abans. Primer és la lluita contra el tabaquisme, i després la contaminació per sobre les borilles, en aquest cas parlem, no? S'espera una reducció dràstica d'aquest residu a les platges?
Doncs mira, pel que fa als fumadors, vam passar, teníem un 18% de presència de fumadors a les platges i ara estem per sota el 3%. O sigui que per tant, ja hi ha un canvi molt important. I pel que fa a les borilles, en la prova pilot, no?, aquest estiu encara no tenim dades, però les platges, en aquell cas vam fer 4 platges, vam reduir a la meitat la presència de borilles. Per tant, també vam fer una reducció molt important i creiem que cada cop serà major, perquè si passem del 18 al 3 i aquest 3 aconseguim que pràcticament arribi a l'1, no? doncs jo crec que encara ens trobarem una reducció molt més important.
Estem parlant del dia de la platja, però i per la nit, Eloi, què passa? Vull dir, perquè, clar, a la platja va molta gent. I per la nit exactament és el mateix?
Sí, l'únic que jo ja treballem en Guàrdia Urbana i, per tant, sí que són és una altra dinàmica, podríem dir, en allà la situació d'estada, perquè aquí el gran problema que tenim, sobretot per l'àmbit de la salut, és una tovallola al costat de l'altra, no? I, per tant, aquí estem realment, doncs el vent pot portar aquest fum a qualsevol lloc, no? A la nit és més un problema amb els residus, no? I gent que va a la nit i que està a la platja i que a vegades hi sop, etcètera, no? I, per tant, aquí sí que treballem més ja amb els equips de Guàrdia Urbana i també estem fent, doncs, tota aquesta informació activa.
No, ho preguntava perquè encara que es fumés a la platja, el residu segurament es reduiria,
exacte,
no? O sigui que és veritat que vagin a la platja per les nits, però no tanta com durant el dia, això segur.
No és tant un problema de salut, on sí, aquí estan molt amatents en el residu que deixen, no? I per tant aquest també és important.
Bé, suposo, no sé, no he vist, hi ha cartells ja que ho posen, no? Està perfectament indicat.
Sí, això també l'any passat jo crec que teníem poca cartelleria i llavors aquest any també hem posat unes lones a totes les platges i intentem, doncs, que sigui molt més visual per això que deies, Molts cops pot ser un turista que és la primera vegada que ve, no? I per tant no té per què saber-ho i per tant sí que intentem que també hi hagi una comunicació, doncs que ràpidament a l'arribar a la platja, doncs, algun cartell visual ja tinguis a l'abast de la vista.
Molt bé, doncs Eloi Badia, regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i aquestes explicacions, molt amable.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Cuida't, Eloi. I bé, sanció 30 euros, però si ets reincident, això ja ho ha explicat molt bé l'Eloi, significa que... Va, diuen, senyor no es, o senyora, no es pot fumar. Si després torna a passar i t'enxampen, doncs possiblement és quan ja es busca la Guàrdia Urbana perquè puguin multar, en aquest cas. Bé, sembla que la intenció, i també suposo que això anirà per barris, té una bona acceptació. No sé si tant pel fum, perquè no oblidem que estem en un espai obert, moltes vegades molt ben ventilat, estem parlant de la platja, com per la contaminació que deixen les borilles. Insisteixo, segurament molts de nosaltres, quan hem anat a la platja, encara que hagin passat els serveis de neteja, és molt fàcil és molt fàcil trobar-te una burilla. I parlant plenament, això fa molt de fàstic. I penses en les nanos que estan allà fent castells o fent el que sigui i dius, ostres, et trobes la burilla allà. Bé, és igual. El cas és que a les platges de Barcelona no es pot fumar, ja ho sabeu, eh? De seguida parlarem d'un tema que és, jo trobo força interessant, apassionant socialment i perillós familiarment parlant. Atenció a aquesta enquesta, eh? No sé, vosaltres què volíeu ser de petits? A mi em costa recordar-ho, però crec que penso que volia ser militar. Volia ser militar quan era petit. Ara, si li pregunten als nanos, ja sabeu, hi estan els clàssics, no? Futbolista, metge, professor, cantant... Ara els nens, un de cada tres menors vol ser influencer. Per mi és una notícia superxunga, dolentíssima. Que un de cada tres menors vulgui ser influencer vol dir que les xarxes socials estan aconseguint el seu objectiu de plasmar un món perfecte davant dels ulls dels petits i que veuen que en diners hi ha postureo, hi ha glamour... Darrere de tot això hi ha moltes coses a pensar. De seguida en parlarem d'aquesta enquesta amb el CEO de Custodio, l'Eduardo Cruz, perquè ens expliqui el què i el com de la situació. Però abans, suposo que a aquestes hores ja comencem a tenir gana. Si em permeteu, parlarem de la Lovina, que és el lloc on millor menja el millor llobarro, la millor preparada de Barcelona. No pot ser cap altre que el restaurant La Lovina. Com? Doncs mira, la pots provar a la Sal, per exemple. A més, a la seva carta doncs trobaràs els millors peixos i mariscos de tots els mars, bàsicament, eh? Restaurant La Lovina, a on? Al carrer Viladomat 257, cantonada Rosselló, al centre de Barcelona. Restaurant La Lovina. Telèfon 93 430 0333. Per reservar taula, 93 430 0333. Queda bé i menja bé al restaurant La Lovina. I de seguida parlem de les xarxes, de voler ser influencer, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Yo seré un golfo, un viva la virgen, un adúltero, pero un asesino nunca.
Alfredo Landa por partida doble.
¡Que voy a ser padre!
Y no está precisamente solo.
Manolo.
Manolo Lanuit y Novio 68.
¿Qué preparas, eh? ¿Qué preparas?
La traca final.
El domingo por la noche. ¡Viva el cine español en 13!
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con La Última Hora.
El día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque
pero también había... con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con La Tarde, La Linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar, ¿no?
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què vols ser de gran? Futbolista, professora, cantant, policia i influencer. Tu, us ho prometo, em fa mal això. Això de sentir l'influencer em fa mal, amb tots els meus respectes cap als influencers, evidentment, però la qüestió no és tan senzilla. No és que sigui dolent ser influencer, eh? És el desconeixement del que hi ha i els riscos que hi ha aquí darrere de tot això. Parlem, per exemple, i sobretot quan són menors, eh? De la intimitat, de la privacitat, de la vida social, de les inseguretats. Estem parlant de que nanos de 14 a 15 anys volen ser influencers, doncs, atrets, evidentment, per tot el món glamurós que posen davant dels seus ulls les xarxes socials. Mireu, tots tenim una mica de culpa davant de tot això. Perquè quines fotos pengem a les xarxes socials? D'unes vacances idíl·liques, un lloc meravellós... Aquelles fotos dels peus amb la platja de fons... Fa una mica de ràbia ja aquestes fotografies de peus amb la platja de fons, tot s'ha de dir per repetició. Una vida idíl·lica. I moltes vegades ens oblida una cosa, que molts dels que tenim certa edat hem viscut sense xarxes socials, però les noves generacions han viscut, els nostres fills ja han viscut amb aquestes xarxes socials i amb aquesta posada en escena d'un món idíl·lic i moltes vegades absent de la part negativa. Parlem d'aquest titular, que un de cada tres menors vol ser influencer, amb el CEO de Custodio, el senyor Eduardo Cruz. Eduardo, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, un placer.
Ostras, ¿qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser influencer. Ostras, esta es la novedad que muchas, a veces al principio los padres nos dejaba a cuadros cuando el chaval decía que quiere ser influencer.
Qué bien lo has dicho, ¿eh? En la introducción, la verdad es que es así, al final... Estamos hablando de los nuevos líderes de audiencia, donde tenemos todas las nuevas generaciones completamente captivadas por esta nueva manera de expresarse y comunicarse, muy líquida, muy diaria, muy de actualización y completamente directa. Es un sistema casi bidireccional, donde incluso los más jóvenes participan junto a este líder de audiencia, llámalo influencer, llámalo youtuber, twitcher, y eso es un nuevo mundo, la verdad.
Sí, pero no es que sea malo ni mucho menos. Pero, ¿cuáles son los peligros? ¿A qué te enfrentas delante de todo esto? Porque, ojo, ser influencer, y aquí es donde está aquí de la cuestión, implica exponerte en la red.
Exacto. Yo creo que aquí tenemos varios vectores, ¿no? Y desde luego uno tiene que ver con realidades no reproducibles. Es decir, muchas veces lo que son los influencers, youtubers, etcétera, proyectan una vida... De lujo, de abundancia, pues que, como sabemos, es muy difícil de conseguir. Y muchas veces es el propio marketing, es decir, esa vida tampoco es así, pero simplemente en cada milímetro de exposición que hacen estos líderes de audiencias, pues se proyecta ese tipo de vida. Y eso, pues, al final crea una falsa realidad que muchos jóvenes, pues, creen que pueden conseguir. Y como el fútbol o como muchas otras cosas donde tenemos analogías parecidas, pues sabemos que uno de un millón lo consigue, pero el resto, evidentemente, no. Y nos tenemos que enfrentar a la vida de todos los días, levantarnos todos los días y esforzarnos como todo el mundo.
Claro, es que la sensación que dan los influencers muchas veces es lo que tú comentabas, ¿no? Es esa vida súper guay de postureo, magnífica, y seguramente aquí es donde está el atractivo. Dice, bueno, para esto lo tengo que estudiar, no tengo que esforzarme y encima voy a ganar una pasta. Y nada más lejos de la realidad. ¿Cuáles son algunos de los peligros a los que se pueden enfrentar los críos para que se conviertan en influencers, o si deciden convertirse en influencers, o en ese camino de conversión?
Pues esto empieza muy muy temprano, ¿no? Y al final... En el momento que los niños o niñas tienen un dispositivo en uso exclusivo, más o menos que suele empezar tan pronto como a los 8 años, muchas veces por temas de videojuego, y luego ya cuando tienen una edad de 11 o 12 años, pues ya empieza a ser un uso exclusivo muy muy relacionado con la comunicación. Y es ahí en ese momento cuando tenemos que asegurarnos de que lo que son los objetivos en la vida están muy centrados y que estas cosas no nos van a distraer más de lo necesario. Al final sabemos que Internet y los dispositivos son completamente necesarios. Si nos vamos a extremos, en un extremo no tenerlos, no saber, no operar, no estar en el contexto es casi un analfabetismo a día de hoy. Y por el otro lado, en el otro extremo, pues estamos hablando incluso de casos médicos, ¿no? O clínicos, donde estamos enfrentándonos pues a personas, niños en esos casos, que han perdido pues un poco la guía de la vida y no saben estar. En medio hay un mar de situaciones y podríamos hablar de la más típica, es decir, el contenido que yo puedo producir como miembro de Internet o como miembro de cualquier red social, pues no es mío. Es decir, una vez que lo pongo ahí, la política, un poco los términos que tú has aceptado al darte de alta, pues ya te dicen, oye, el contenido es de la red social. Y una cosa que jamás nos tenemos que olvidar es que Internet no olvida. Es decir, algo que potencialmente hemos dicho o subido hoy, dentro de 20 años probablemente todavía puede estar ahí fuera en manos de alguien. Y como sabemos, pues la vida y la historia se va de alguna manera reescribiendo y reinterpretando. Una cosa que hoy quizás estuviese bien, dentro de 20 años quizás no lo está. Con lo cual, el gran consejo es, ante las redes sociales, compórtate como si estuvieses enfrente de un tribunal. No hagas algo de lo que mañana puedas arrepentirte.
padres, niños que podéis estar escuchando, subrayar esto que acaba de decir Eduardo, y es que Internet no olvida, queda ahí para siempre. Lo que has subido hoy, mañana puede ser utilizado a tu favor, pero también en tu contra. Ojo con eso. Y sobre todo, Eduardo, hay una cuestión de edades, porque si tienes 18 años, pues aún, mira, pero ¿qué pasa con los menores que se exponen de esta manera en las redes? No olvidemos también que está el factor hater. Hace falta un factor psicológico también para mantenerse ahí.
Muchísimo, y además sabemos que los niños, pues y sobre todo a estas edades, ¿no?, por debajo de los 18 años, pues tienen una necesidad todavía de maduración e independencia muy, muy obvia, y cualquier cosa les afecta. Entonces, imagínate un bombardeo cuasi anónimo de múltiples personas ante un menor. Pues eso es una situación muy, muy complicada. Y nosotros, como padres, madres, si tenemos hijos digitales, tenemos que ser también padres y madres digitales, ¿no? Es decir, tenemos que acompañarles en esa maduración de la vida, desde que son muy pequeños, protegiéndoles ante contenidos inapropiados, y a la que se van haciendo más mayores, pues de alguna manera dándoles las artes, las técnicas y un poco la experiencia que necesitan para ser personas independientes y capaces, ¿no? Porque al final es lo que perseguimos, que estudien, que se formen y que el día de mañana sean capaces de llegar al fin de mes, pues, oye, limpios, presentables y responsables de su vida. Entonces, en ese mix, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que protegerles, ¿no? Y si miramos la ley, pues la ley ya nos dice una cosa: oye, hasta que no tienen 14 años no deberían tener una cuenta en una red social, y si la tienen, tiene que ser bajo consentimiento y supervisión de los padres y las madres, punto. O sea, no hay vuelta de hoja. De hecho, las redes sociales, la mayoría de ellas no te dejan abrir una cuenta hasta que no tienes 13 años, pero no hay ningún límite duro. Es decir, tú vas a un formulario, abres la cuenta y aunque tengas 5 años, dices que tienes 13 y la abres.
Y ya te la abres.
Entonces es muy importante, exacto, es muy importante que los padres y las madres estén muy involucrados en el acompañamiento del crecimiento digital de los niños.
Es verdad que hay padres y madres que sí que están implicados, pero hay otros, Eduardo, que no es que no les importe, ni mucho menos, ni les preocupe, pero como que no le dan importancia, lo ven como algo normal porque todos lo hacen. No sé si es la actitud más adecuada.
Y es, me parece hasta normal. Al final, muchas veces, incluso por desconocimiento, existe una frontera digital. Y eso es algo de lo que nos tenemos que olvidar. Las aplicaciones, las redes sociales, el contenido que los niños están operando, creando y consumiendo, muy poco tiene que ver con el de los adultos, y no lo vemos, no somos partícipes, con lo cual hay una desconexión digital en muchas familias, pues por este desconocimiento o porque estamos todos ocupadísimos, todo el mundo, si algo necesita es tiempo, ¿no? Es lo único que no podemos reproducir, copiar y pegar en la vida, es finito y es el que hay, entonces nos falta el tiempo para todo. Entonces, si además tenemos que estar pendientes de todo lo que hacen los niños todo el tiempo, pues esto crea un problema y una tensión que es muy difícil llegar al día a día, con lo cual aquí el secreto es que tenemos que hacer un poquito todos los días. Al final es como la higiene y como la salud, es todos los días un poquito, no es mucho de golpe, porque las consecuencias ya están creadas, ¿no? Entonces es muy difícil gestionar una situación que ya de alguna manera se ha desbordado.
Pues Eduardo Cruz, CEO y cofundador de Custodio, gracias por esta charla que nos has dado aquí. Muy interesante el tema, y me temo que es uno de esos temas en los que se seguirá hablando largo y tendido. Muy amable.
No me cabe duda, es un placer.
Estem parlant d'aquest estudi del Centre Reina Sofia sobre adolescència i joventut, I a més de tot això, un de cada 10 joves puja continguts a internet, a les xarxes socials, amb aquest objectiu, intentar ser influencer. Bé, no sé si s'ha d'estar preparat, perquè no oblidem que una de les parts dures, sobretot si ets menor de 14 anys, són els haters, els comentaris negatius, agressius i salvatges, que hi ha moltes vegades, Arribem a la una, ja entrarem a migdia a COPE Catalunya i Andorra i parlarem de desertització. Hi ha perill de desertització a Catalunya, a Espanya, a Europa? En parlarem amb el professor de la Universitat de Girona, el senyor Josep Pintó, perquè ens ho expliqui, entre d'altres coses. I després, tema preocupant també que tractarem a migdia, és la jubilació del personal mèdic. En els pròxims 5 anys, el 20% del personal mèdic es jubilarà. I el relleu generacional on està? Aquest serà un problema del que haurem de parlar. Arribem a la una del migdia. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.